La política municipal té moltes visions i opinions. I aquí les debatem totes. Parlem-ne. Cada setmana analitzem tot el que passa a l'Ametlla de Mar de la mà dels portaveus i regidors del plenari municipal. Els dimecres a les 10 del matí, la política és la protagonista al Parlem-ne, a la Cala Ràdio. Ben retrobats una setmana més en aquest espai de política municipal, al Parlem-ne, dimecres 10 i escaig al matí, a punt per comentar l'actualitat municipal avui amb els regidors de Compromís per la Cala, Antoni Espuny i Maria Marçal. Què tal, regidors? Com estan? Bon dia.
Bon dia.
Bon dia.
I com ha anat aquest cap de setmana de Tonyina Roja, per cert?
Home, afeinats, afeinats, amb molta feina.
Entenc que han estat intensament treballant, no?
Sí.
Ara després ho comentem i en parlem perquè posem-nos en matèria, creiem que hem d'arrencar parlant dels darrers plens que es van celebrar justament abans d'aquest pont de maig, en el qual, doncs bé, entenem que el prioritari, l'important, és el que fa referència al POUM, al Pla d'Ordenació Urbanística Municipal, que almenys ja té llum verda per part del ple de l'Ajuntament de l'Ametlla de Mar. Amb aquest primer pas, amb aquesta primera tramitació, amb aquest nou TEC refós, que, doncs bé, amb l'aprovació de la CUTE ja servirà per fer un primer pas per la normalització urbanística al municipi. Com ho veuen des de Compromís per la Cala?
Bé, nosaltres ja vam dir que era un petit pas que s'ha donat, però que representa que és un gran pas, el més important potser, de cara a solucionar els temes urbanístics del nostre poble. I a partir d'aquí, doncs, il·lusionats, perquè ja durant este mes ja estarem preparant la primera modificació puntual d'acord amb urbanisme de la Generalitat, estem preparant ja aquesta modificació puntual que ens permetrà deixar ja i permetre donar llicències a tres sectors importantíssims, com són Calafat, la primigènia Calafat, no, cap urbanització nova, com és Sant Jordi sector Castells i com és Tres Cales primera fase. I si s'aprova el TEC refós i al final s'acaba publicant, esperem que això pugui passar a finals d'este mes, pues ja podríem desencallar, sobretot pues, Roques Dorades, Ribes Altes, el poble ja es podrien donar licències amb l'anterior, bueno, amb el pla general que va quedar enderrocat, i també es podria donar licències a Marina Sant Jordi en el pla enderrocat del 2010. Llavors ens queden aquests tres sectors importants que, com he dit, a la primera modificació puntual inclourem mesures puntuals per a que ja poguéssim aixecar el veto a les licències amb aquests tres sectors.
Entenc que és una feina complexa, que no és una feina
fàcil.
Sí,
és una feina molt complexa perquè no n'hi haurà només un de modificació puntual, sinó que n'hi haurà diverses, n'hi haurà dos o tres, les que calguin, perquè a part d'això doncs, hem trobat també moltes coses que estaven malament, mal redactades, conceptes que estaven molt equivocats. Per exemple, n'hi tenim un concret, que és que pràcticament quan se tirava en terra una casa nova del casc del nostre poble se li obligava a fer un pàrquing baix, però clar, hi ha solars que no tenen les mesures necessàries o les medides necessàries com per a que pugui entrar un cotxe, per a que es pugui fer un soterrani i que pugui entrar un cotxe baix. Clar, tot això s'ha de canviar, perquè ara, tal com està la normativa exigeix que quan se fa un edifici nou amb algun solar del poble hagi de fer pàrquing baix. Este és un dels exemples, l'altre exemple és el del xamfràs, etcètera, etcètera. Vull dir, s'hauran de fer altres modificacions puntuals per a donar sortida amb tot un reguerall de coses mal fetes que aquí va fer el pla general, per mi, que ben poc temps va perdre mirant-se la normativa i analitzant la realitat del nostre poble. I ara, doncs, com vam dir al ple, doncs, ens toca desfer tots els embolics que al seu moment se van fer i que han donat peu a la situació en què estem ara.
Un nou TEC refós que esperen poder que entri dins de la pròxima convocatòria de la Comissió d'Urbanisme de les Terres de l'Ebre, que se celebrarà justament aquest pròxim dia 11. i que, per cert, van aprovar Compromís per la Cala, amb Esquerra Republicana des de l'equip de govern, també des de Plataforma que era l'oposició, i amb l'abstenció, diuen, constructiva del PDeCAT, que no va fer un no, sinó que va fer una abstenció, diuen, constructiva. Per tant, hi ha unanimitat, podríem dir, d'alguna forma, en el sentit de que veuen amb bons ulls aquesta modificació.
Sí, és que no poden fer altra cosa que ficar-se... Jo crec que el correcte hagués sigut més un sí, però perquè amb aquests anys d'experiència política que porto, i en porto uns quants, Convergència sempre que ha estat a l'oposició, quan se vota algun tema important, sigui quin sigui, quan se vota algun tema important, la cançó que ara ens canta el cap de llista, que és m'abstinc perquè no m'ho heu tingut en compte, ja l'hem sentit durant pràcticament... Ho vaig sentir durant 4 anys, quan vaig estar de responsable de l'alcaldia, i ara, aquests 2 anys, estem sentint el mateix. És una actitud una mica que quan un grup polític amb temes tan importants no té les idees clares i l'únic que diu és m'abstinc perquè no mos heu tingut en compte, és un tema que ens sorprèn. No hi ha un vestit punt concret del pla general que es podria entendre que es va fer per urgència i tal, però en tots els altres temes que poden estudiar-se, que se'l poden mirar i que hi ha una comissió informativa on se poden aportar les seues visions, en tots anys, en cap situació d'aquesta comissió informativa mai ens han dit nosaltres faríem les coses així o la nostra proposta seria això o seria una altra cosa o negociem això veiem què us sembla. Mai, en temes importants, sempre m'abstinc perquè no ens han tingut en compte. Ja et dic que això ho vaig sentir durant 4 anys i es van aprovar coses realment importants i ara fa 2 anys que sento el mateix, la mateixa cançó. Vull dir, és una lliçó que se tenen ben apresa, que no s'acaben de definir, no acabem de saber exactament quin és el seu pensament i quin és la seva posició concreta en els temes importants del nostre poble.
Aquest era un dels plens, el que feia referència al POM, i hi va haver un altre ple, un segon ple extraordinari, la mateixa tarda, en què es va fer aquesta aprovació del projecte modificat, per entendre'ns, de la cartera d'accés sud, un complementari per a incorporar uns quants recursos econòmics més a la... per tirar endavant aquesta carretera, aquest vial d'evacuació nuclear que sembla que avança a bon ritme, progressivament, i que, doncs bé, amb aquests prop de 500.000 euros, 471.000, que s'afegeixen al pressupost inicial d'1,3 milions d'euros, doncs bé, es dona també continuïtat a poder millorar la infraestructura i entenc i esperen des del govern que, almenys, arribar a l'estiu, si no amb l'obra acabada, amb pràcticament acabada, perquè ja portem mesos de retard amb aquesta obra.
Sí, aquest és un altre exemple, vull dir, és un exemple més. Voldríem estar constantment parlant de la mala gestió. Vull dir, se va ficar en informació pública aquest projecte, se va demanar els informes dels diferents organismes afectats, no es va esperar que s'arribés a les respostes d'aquests organismes, tot i que sabien que la carretera no es podia començar ràpidament, i a partir d'aquí van treure a concurs l'obra, perquè interessava molt, amb un pressupost d'1.300.000, i llavors quan van arribar els requeriments dels diferents organismes, tant del CAT com de Renfe, etcètera, etcètera, vull dir, autopista i tal, llavors se'n van donar compte de que se tenia que fer una sèrie de modificacions, que de l'ACA també, l'ACA té una part important, se tenien que fer una sèrie de modificacions i aquestes modificacions pujaven una quantitat important de diners i això és el que hem tingut que fer. Quan realment no calia, perquè des de l'adjudicació fins que es va començar, pràcticament va passar un any i mig, quasi dos, quan realment si... se portava pressa per adjudicar. En aquests moments se portava pressa injustificadament, perquè com que va passar aquest temps, si aquest temps l'haguessin pogut aprofitar en primer espera els informes dels diferents organismes que a posteriori, pocs mesos després, van arribar, i després, davant del requeriment d'estos diferents organismes, s'hagués pogut fer el projecte modificat, s'hagués pogut tindre tot tancat, i a partir d'aquí s'hagués pogut ja fer tot un projecte seguit que no hagués calgut parar-lo perquè s'hagués estat tancat tot el que és la tramitació administrativa i totes les necessitats que el projecte plantejava per part dels diferents organismes haguessin estat solucionats amb un pressupost pues, que hagués sigut segurament el mateix, i ara pues, no haguéssim tingut que parar, hagués començat l'any passat, i ara, avui en dia, ja faria mesos que aquesta carretera estaria acabada i en funcionament.
Però igualment es van trobar problemes amb la UTE, amb una de les empreses de la UTE.
Bueno, sí, però això se va també poder solucionar. L'important hagués sigut que tot... Ara, per exemple, des de que es va solucionar primers de febrer, gener, crec recordar, els problemes de la UTE s'hagués pogut continuar, i ara potser estaríem quasi al final ja, perquè ja han passat 2 mesos grassos, quasi 3. Però, en canvi, pues, això ara no és possible perquè s'ha tingut que canviar una sèrie de coses. Uh-huh. El CAT ens va demanar una sèrie de reforços quan s'aixafa la tuberia, l'ACA ens va demanar a l'Estany Podrit un petit túnel perquè l'aigua pugui passar i que la carretera no passi a nivell de barranc, perquè si és una carretera d'evacuació, per lo menos que pugui haver en este punt que pugui haver una espècie de pont que en cas de que baixés no s'hagi de tallar el trànsit, etcètera, i una sèrie de reformes sobretot a la part també del Perelló, perquè hi havia la pujada del pont de l'Àlia que es va plantejar de tal manera que allò hagués sigut impossible de pujar tal com estava plantejat. Ara s'ha optat per una solució més normal i que permetrà pues, realment pues, que es pugui utilitzar al seu moment o al seu dia, si, que no passi mai, que no vingui mai, però per almenys que es pugui utilitzar com aquesta carretera que es pretén ser, una carretera del Plan Penta.
Seguim parlant de plens, i no dels que es van celebrar la passada setmana, sinó que es va succeir a principis del passat mes d'abril, en el qual doncs, el ple va aprovar un pla de sanejament des d'aquest 2017 i fins al 2021. En objectiu, en resum, podríem dir l'objectiu és poder-se acollir en la mesura de l'Estat espanyol, de la Secretaria General de Finançament Autonòmic i Local, per a poder ampliar el període d'amortització del préstec de pagament a proveïdors, al qual l'Ajuntament de l'Ametlla de Mar es va acollir. I a la pràctica, per entendre'ns, i resumint-ho fàcilment, durant aquests anys es pagaran els interessos i el concepte pròpiament del crèdit es pagarà a partir de l'any 2021. Entenc que poder-se acollir aquest pla per un costat, no sé si ho entenen positiu o negatiu, què és el que això representa per a les arques municipals, però que el que sí que és cert i que sí que valoren positivament és que de moment no caldrà fer un pla econòmic financer donades les bones dades del tancament econòmic del 2016.
Sí, això s'ha fet bàsicament perquè teníem molts de fronts oberts. Vull dir, tenim una deuta bancària fora de l'ICO que ara encara està ratllant els 6 milions d'euros. Tenim una sèrie de sentències que no sabem encara que han de sortir, encara no sabem com sortiran. Tenim, i a més teníem el crèdit ICO, a més tenim el pagament de la residència, que són 440.000 euros cada any. Clar, això són molts de fronts oberts, i el que sí que tenim clar és que en la capacitat d'aquest ajuntament tindre tants de fronts oberts és perjudicial, perquè no arribes a tot arreu i a més tenint les sentències que no saps per on te poden sortir. Llavors nosaltres el que vam optar és, tenim clar que hem de pagar i així ho hem fet i així hem anat regularitzant la situació. L'any passat vam demostrar que tot i que havíem acabat d'entrar vam poder reduir la deute real de factures amb 3 milions d'euros, a part dels pagaments que s'havien fet a les entitats bancàries, i llavors ara el que es tractava és de dir, escolteu, pagarem poc a poc, però pagarem. No mos ofeguéssiu. I llavors hi va sortir aquesta oportunitat de que l'Estat ens permetia, sense escurçar el temps de pagament, perquè això és important, perquè clar, si no hem fet el que vam fer l'anterior equip de govern, que el pagament se tenia que fer en uns anys o en 10 anys, i llavors ells van dir, bueno, pues agafarem 2 anys més de cadència, i el que tenien que pagar en aquests 2 anys ho van comprimir, o sigui, tot el que es tenia que pagar en 10 anys ho van comprimir en 7. Nosaltres això no ho farem, sinó simplement que els equips de govern, qui estigui d'aquí un temps, tindrà les mateixes característiques, com si diguéssim, o les mateixes quantitats que tindríem nosaltres. En la, en la característica també valgui la paraula o valgui la redundància que es diu, de que realment, com que es deurà menys a les entitats bancàries i en alguns crèdits ja, si no estan liquidats, poc hi faran falta, llavors aquests recursos que es deixaran de destinar amb aquestes entitats, els crèdits de les entitats bancàries que tenim, se podran destinar a pagar el crèdit ICO. Què ens permet això? Pues estar una mica o treballar una mica més desahogat i sense tindre tant la corbata al coll, no? Ben apretada. I ens permetrà pues, disposar d'algun diner per a inversió, per arreglar carrers, per no arreglar, per algunes actuacions que es faran des d'aquest ajuntament, per a fer front a les necessitats del nostre poble, que en són moltes, que en són moltes.
Correcte, parlem d'aquest tancament econòmic, pròxim bé als 800.000 euros, aquest resultat econòmic, tenint en compte que el 2015 va tancar pràcticament amb 1 milió de dèficit.
Sí,
és a dir,
sí,
girar
sí.
La truita completament.
Exacte. Exacte, això és el que s'ha fet i això és el que intentarem que durant aquests anys vagi passant. L'Ajuntament de l'Ametlla de Mar, el poble de l'Ametlla de Mar, necessita uns quants anys, molts anys, d'aquests resultats per poder assumir i anar pagant tota la deute que tenim. I, per tant, això és una cosa que és necessària per la mateixa supervivència de l'Ajuntament. Ens vam trobar a l'Ajuntament com ens vam trobar, sempre ho havíem dit que estàvem molt malament, la realitat ens va donar la raó i també vam dir, i també ho vam dir als plens, que aquest Ajuntament amb un altre tipus de gestió podria tirar endavant, que era necessari canviar els criteris i els criteris s'han canviat i a partir d'aquí bueno, els resultats estan damunt de la taula, però pensem que estem parlant de molts de milions i pensem que estem parlant d'una administració com el primer any pues, han pogut més que recuperar, tindre un resultat en positiu de 800.000 euros quan realment i un remanent de tesoreria, que és el que realment pots disposar de 100.000 euros quan realment estàs parlant d'una deute, doncs, com he dit, només deute bancària, estàs parlant d'entre 6 milions per un costat, 12 que en tenim per l'Estat, 11-12 que en tenim. Uh-huh. I avui ja podem parlar que els 5 o 6 milions de la residència també s'han de comptabilitzar i es comptabilitzaran com a deute, doncs estem parlant de 11, 7, 18, 24 milions d'euros en diners, en obligacions concretes que l'Ajuntament té que fer front.
D'alguna manera hem d'explicar que en el cas de la residència no és que s'incrementi la xifra en aquest sentit del deute, sinó que passa d'aquella part no comptabilitzada a la comptabilitzada.
Exacte, el que ens va demanar Economia i Finances és que a partir d'ara la deute que ells diuen que no teníem, perquè quan nosaltres diem, i a més hem de sumar el que ens ha costat la residència, ens diuen, no, la residència no l'hem de sumar, perquè la residència l'anem pagant a poc, no senyors, anem pagant a poc la residència i pagant a poc la residència ens costarà 11 milions d'euros.
Interessos.
Perquè hi ha 5 milions i mig i 6 milions d'interessos, quasi 12, fiquem-li. Però avui, si volguéssim pagar la residència un damunt de l'altre que es diu, hauríem de pagar i hauríem de tindre 5 milions i pico d'euros, quasi 6 milions d'euros. I això és la deute que tenim avui de la residència. Llavors, Economia i Finances ens va dir, escolteu, això ho heu de sumar tot, no l'amaguéssiu amb aquestes quotes, alquilers de la residència, sinó que teniu una deuta tot a pesar de l'operació d'enginyeria financera que l'anterior equip de govern ens van fer durant 8 anys, teniu que comptabilitzar-ho com a deute. I els pròxims donar compte per part d'intervenció apareixerà com a deute.
Per tant, diguem-ne d'alguna forma, augmentarà, diguem-ne, la part de comptabilitzat, de deute comptabilitzat.
Sí, exacte, incrementarà el percentatge de lo que és la ràtio d'endeutament d'aquest ajuntament. S'incrementarà substancialment perquè se tindrà que incorporar estos 5 milions i mig, quasi 6, que devem de la residència.
Ja que parlem de la residència, fem un petit parèntesi, parlem de la residència en si, i és que bé, la Generalitat ara fa unes setmanes, en paraules de la, bé, la, de la, de la llegada territorial, de la directora dels serveis territorials d'Afers Socials i Família de la Generalitat, Rosana Fazzini, al nostre territori, doncs, en una entrevista al Senat Ali Lebre explicava que l'objectiu d'aquest departament és aconseguir les places necessàries per obrir portes de la residència d'avis de l'Ametlla de Mar, que era una de les prioritats marcades per aquest govern i que complia dos dels criteris, per entendre'ns, i per això estava dins de la prioritat. Primer és que, doncs, bé, hi ha una prioritat territorial perquè a la comarca del Baix Ebre es posen en marxa noves places de residència i també perquè, doncs bé, és un equipament públic, o és un equipament titularitat de l'Ajuntament de l'Ametlla de Mar. Entenc que davant d'aquest anunci hi ha una mica formal per part de la Generalitat i dins de la llista de prioritats, suposo que des de Compromís per la Cala, com a membres de l'equip de govern, contents en aquest sentit de que la Generalitat posi a la seva llista de prioritats en aquest àmbit de residències l'equipament tancat del municipi.
Sí, efectivament, contents estem. Ens ha costat molt arribar aquí, esperant els pressupostos de la Generalitat, i com tu dius, la directora territorial Rosana Fazzini va fer aquestes declaracions, que nosaltres estàvem dins d'aquesta prioritat de que necessitem efectivament aquestes places i que hem invertit molts diners municipals per a fer-la. Claro, les 120 places no que comptarà aquesta residència, si la podem arribar a obrir, i ara no podem tocar campanes al vol, és que, bueno, intentar tindre el màxim de places concertades. No mos enganyéssim, ocupar una plaça, una residència, és cara, i, claro, hem d'intentar, doncs, negociar amb la Generalitat que moltes d'aquestes places siguin concertades, però ara per ara no podem confirmar quantes n'hi hauran. Ojalà siguin les màximes possibles. I una vegada ja he dit, però per els pressupostos de la Generalitat, si podem pressionar per a que això es pugui obrir, perquè, claro, també l'empresa que té la concessió també està fent pressió de que està perdent diners, que té el negoci tancat, no? I a veure si, no sé si durant l'any que ve o així podríem obrir, o durant aquest any. Esperem que sigui aquest any, eh? Durant aquest any esperem donar la notícia de que obrim portes i que això podrà estar...
De fet, no sé si és un indicador o què, és una senyal, l'empresa que actualment té la concessió de la residència està buscant una plaça de cuiner o cuinera,
sí, sí,
per una futura residència,
sí.
Entenem que la de l'Ametlla de Mar.
El que passa és que no ho sé, aquesta gent treballa en molts llocs, perquè també hi ha la residència a Batea, també s'han d'obrir una altra, i no sé si tenen la concessió amb aquests pobles, no, de per aquí Terres de l'Ebre, però sí que efectivament han sortit notícies que aquesta gent busquen llocs de treball. No sabem encara si és per la nostra residència o què, però bueno, la història és que ara mateix no podem confirmar quan s'obrirà ni quantes places concertades hi hauran, però bueno, hi ha voluntat per part de la Generalitat de que això estigui endavant el més aviat possible.
Una notícia entomen positiva per part de Compromís per la Cala i per part del govern. No sé si tan positiu han entomat la publicació just enmig de la Setmana Santa, i encara no ens havíem vist i per tant obligat comentar-ho, del sumari que fa referència al caser Fial, que afecta de ple aquest ajuntament, en especial la Cala Gestió, i que bé, el que s'inclou dins d'aquest sumari també ja s'ha saldat amb bé l'acomiadament del gerent, exgerent ja de la Cala Gestió, perquè apareix també reflectit amb trucades telefòniques fetes per l'exalcalde Andreu Martí. Ja han dit que entenc que al moment oportú vostès també presentaran les seues reclamacions com a ajuntament, però què els hi suscita a la informació que entenc que han pogut consultar ja que l'Ajuntament, doncs, és una de les parts que es va presentar en l'acusació particular dins de la instrucció, o encara en la instrucció d'aquest cas Fial?
Home, ara això s'ha de llegir, és un dossier molt, molt gran, molt ampli, hi ha molts de folios, hem d'acabar de llegir-ho, però bueno, d'alguna manera allí s'ho reflexa totes aquestes operacions. el per què d'aquestes operacions rares que van ficar damunt de la taula i que a través de l'auditoria de la Cala Gestió, per què aquestes adjudicacions, per què aquest tipus de contracte, per què aquests determinats expedients, per què es feia de la manera que se feia. Llavors, com a conseqüència de tot això, ara ja se dona alguna determinada explicació del per què se feia. Possiblement perquè hi havia una sèrie d'interessos particulars que en van sortir beneficiats directament. Quan surt, per exemple, que l'exalcalde cobrava de Fial, per què cobrava? Perquè se li va adjudicar de la manera que se li va adjudicar, perquè se permetia per part de l'alcaldia que els contractes se fiesen com se fiesen, que els procediments administratius d'adjudicació tant d'obres com de serveis, en aquest cas projectes, etcètera, no complien amb els més mínims requisits de legalitat i per a fer aquestes actuacions doncs, tenia que haver una col·laboració i una participació directa del màxim responsable, en aquest cas l'exalcalde, que permetia que tot això passés i que d'alguna manera doncs, bueno, se veu que se li retribuïa amb aquestes aportacions per part de Fial, en principi les que han sortit d'allí, no sabem si més a través d'altres vies, però bueno, que esta era la realitat. Jo, més que això, pues, que al final serà el que serà i sortirà el que serà, que t'escandalitza i et fica de molt mal humor, per no dir una altra paraula, és el fet de que l'auditoria que van fer a la Cala Gestió va ficar de manifest que a part de dos o tres expedients, tots els demés, pràcticament des de que va entrar el 2008, tots els expedients tots tenen vicis molt greus, vicis que es van permetre per part de l'equip de govern que així passés i que així es gestionés. Llavors, bueno, vostè ha dit i ha nombrat una persona que en aquest cas per part nostra es mereix com a persona els màxims respectes. El gerent en aquest cas no, suposo que no va estar, i així ho pensem, no va estar a l'altura de les circumstàncies i com a conseqüència se va prendre una decisió, no? Perquè el que no pot ser és que treballant en te treballes i a la responsabilitat que tens, pues que i en la situació que estaven, perquè una altra cosa hauria sigut que no hagués passat i que no hagués estat en investigació tots aquests processos, ni que nosaltres haguéssim obert una auditoria, ni que d'allò, però en la situació i a l'entorn que hi havia, i així li vam comunicar que pensàvem que el comportament hagués tingut que ser un altre i que, pues, bueno, que li retiràvem la confiança que al seu moment se li havia depositat com a gerent de la Cala Gestió.
Uh-huh. La setmana passada en aquest programa el cap de l'oposició deia que si hagués sigut per ell el dia 2 d'entrar a governar doncs no hagués comptat ja amb els seus serveis. Ho deia en aquests mateixos micròfons.
Miri, jo fa uns 18-20 anys, quasi fa 18 anys que coneixo políticament, coneixo el senyor Joan Pere, i si no s'equivoca no en diu cap de veritat. Tot el que ell diu i no res és el mateix. Vull dir, ara he tingut, mentre esperava que es fessin l'hora d'este programa he tingut un moment de curiositat perquè em van dir, diu, escolta, el que normalment no els escolto perquè no... Ja sé el que ha de dir i la veritat és que si no s'equivoca no en diu cap de veritat, vull dir, no n'ha dit cap de... No sap el que van proposar ells, no se'n recorda, no sap el que van proposar ells, diu una sèrie de mentides, diu que els plans generals s'han anul·lat per Bon Repòs, bàsicament pel Port Olivet i per salvar el sector d'artilleria, fals, que no és així. El que van proposar ells en aquells moments era 3 vegades, no, eren 15 vegades la densitat i va ser Urbanisme que els hi va tirar i ell diu que va ser ells. Després, lo del Tec Refós, diu que ell no era regidor d'Urbanisme, sí, que m'expliquen qui era el regidor d'Urbanisme, perquè jo...
No se'n recorda, que era regidor d'Urbanisme.
Clar, llavors...
fet un rese del seu cervell.
Ah, sí, 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 sí. Vull dir que si no s'equivoca no, no en diu cap, vull dir, és mortal, és mortal la quantitat.
Igual, o sigui, que té la confiança, tenia la confiança plena, este noi.
Sí,
ja
sí,
que
sí, tenia...
L'hagués fet fora el dia 2, imagina't.
Sí, sí, sí.
Ai,
Déu sí,
meu
sí,
senyor...
Sí. Lo de l'IVA... però lo, diu que gràcies que els carrers... Però si això fa dos dies que jo ja me preocupo per, ja, per la seva persona, perquè realment és preocupant, perquè si fa dos dies que va sortir la notícia, els carrers del poble i de Trescales els asfaltem gràcies a la subvenció que ens dona Diputació de Tarragona, i ara diu, ho ha dit, que els carrers, gràcies que fem aquestes inversions, gràcies al retorn de l'IVA, el retorn de l'IVA, però que no te'n recordes que fa quatre mesos era gràcies a la Diputació, als quartos que ens donava la Diputació, que els carrers els fem pràcticament amb un, 70, amb un 90% subvencionats per la Diputació. I ara diu que és gràcies a l'IVA i gràcies a la gestió de la que la gestió, que ja un minut és bo i a l'altre minut ja és tremendo, que ja és una desgràcia. Jo la veritat és que al·lucino com que ja no sé quan... Ha sigut una mica masoquista en aquest aspecte, l'he volgut sentir, i jo ja he al·lucinat, jo ja no sé on estic, jo ja no sé on estic, quan parlava de Chimigraf, que si jo vaig firmar, vaig fer unes operacions especulatives... Quines operacions especulatives? I quan vaig firmar la compra-venta dels terrenos que estava, tenia que anar a Chimigraf, jo ja estava fora del govern. Que hi havia un contracte que jo tenia que ser un gerent, ell l'ha vist, jo no l'he vist, jo no sé que existies. Resulta que diu que és molt contaminant, quan ell va anar a veure l'empresa. Jo tinc enginyers d'aquí al poble que van anar per veure si podien fer el projecte i em van dir, escolta, Antonio Dantel, has fet aquesta empresa perquè aquesta empresa ni fums, ni olors, ni contamina. Diu, i aquestes empreses, quan te venen en un poble o en un puesto, pràcticament les has de pagar. I ell diu que era altament contaminant.
El que sí s'ha de dir al respecte d'això de Chimigraf és que gràcies a ell i a la seva gestió, aquesta empresa que podia donar llocs de treball en aquells anys, ell ho va paralitzar i ho va boicotejar perquè no s'instal·lés.
Sí, sí.
I llavors, aquesta empresa se'n va anar i ens vam quedar així, a dos veles, que diuen els castellans.
Vam començar, tenien tot... Bueno, en principi estaven d'acord, tot i que sabem, perquè m'ho van explicar, que els van demanar una sèrie de coses i de favors... era tan contaminant i tan dolenta que volia que un familiar seu treballés allí dins, perquè a la millor potser, què sé jo, no sé quina intenció devia portar amb aquell familiar. Home, senyor Joan Pere, per favor, jo la veritat tinc una sèrie d'anys, no sé el que políticament, no sé la vida que m'hi queda, m'agradaria... una vegada sentir-li dir una veritat, perquè realment vostè parla, però si no s'equivoca no en diu cap de veritat, si no s'equivoca no en diu cap. Ha de saber que vostè era responsable d'urbanisme, que vostè mos va portar Chimigraf, que mos va portar que vostè quan nosaltres li vam dir que el preu era desorbitat i que en aquells preus, i això consta totes les actes de l'Ajuntament, vostè ens va dir que era un Ferrari, i com que Ferrari teníem que pagar 1 milió d'euros, quan realment avui nosaltres quan vam trobar amb el dilema de o fem el text, incorporem les prescripcions d'urbanisme, o fem un pla general nou, vam demanar un pressupost, que és el que costaria segons el Col·legi d'Arquitectes de Catalunya, un pla general nou, ja estem ben parlant, ens van dir entre 250 i 270 mil euros i en vam pagar d'entrada i el va pressupostar per 600, quasi 600 mil, no s'hi feien falta 4 mil.
Era naturgès.
Igual
dirà que has dit, sí, sí, tu has era, dit que ell ha portat...
Naturgès.
Correctifiquem.
I que després, per les modificacions que van haver, perquè segur que va fer un treball, lo Ferrari va fer una carrera excepcional, no sé, una vegada li vaig dir que devia ser un Ferrari d'estos de falla, de cartó en piedra, perquè realment amb els fallos que hi ha petits i grans aquí al Pla General, que ell se'n sentia molt orgullós, que van fer un pla de millor, com ho diu, quan realment, i aquí el que havíem encarregat una agenda 21, que sí que és una avaluació mediambiental del terme municipal de l'Ametlla i com se tenia que actuar. Vam ser nosaltres, amb una empresa de Tarragona, que la va fer i que no la va tindre en el més mínim present. És més, el seu abans projecte mediambiental del nostre poble, i així li vaig dir quan van aprovar per primera vegada el pla general, i li vaig dir: senyors, vostès s'han llegit aquest text? I vostè no s'atreviu a presentar-nos llegint-se després d'aquest text, presentar-nos aquest pla general? Quan aquí diu, s'haurà de traure la pressió urbanística, és que me'n recordo, s'haurà de traure pressió humana de la costa, o sigui, de la via fèrrea fins a la costa s'ha de traure pressió humana. Qual vol dir? Menys edificis, menys construccions. I resulta que a Port Olivet la proposta que surt a l'aprovació provisional d'este ajuntament, no el que demana després l'urbanisme, la proposta que surt d'este ajuntament és, si allí anaven a Port Olivet anaven 60 cases, ni pretenien ficar 735. Lo multiplicaven per 15, per 15, a tres cales segona fase, que anaven, no sé si eren 70 o 80 xalets en aquella zona de la via fèrrea, fins als russos que diem, no sé si anaven 70 o 80, i ells en fiquen 220 o 230. Si fan tot el contrari de l'abans projecte,
de mediambiental que vam presentar. I tot.
I s'ompli la boca perquè estic molt orgullós. D'això te sents orgullós? De tota aquesta quantitat i farsa que estàs dient a la gent del poble? D'això te sents orgullós? D'enganyar el poble de la manera que l'estàs enganyant? D'això te sents orgullós? Jo, com que dic, ells diu que, pues, que si li tinc una mica d'ànima adversió, el senyor Espuny diu que li té ànima adversió, el que passa és que fa 20 anys que el sento, tinc ja una determinada edat, i no diuen que els crios i els borratxos diuen la veritat. Jo també fingiria la gent gran, i jo ja començo a ser gran, i com que no puc suportar que s'enganyi d'esta manera al poble, i durant 20 anys pràcticament, o 18 anys, l'haig sentit dir mentides una detrás de l'altra, una detrás de l'altra, sense despentinar-se, per això tinc l'actitud que tinc envers d'este personatge, perquè em puc permetre això, ja puc triar políticament en qui li he de donar la mà i en qui no li he de donar la mà.
Ens queden 10 minuts i crec que és interessant parlar d'aquest passat cap de setmana, amb diverses activitats on hi ha hagut, doncs, moltíssima gent al nostre municipi, i anem al Bon Repòs. Bon Repòs, que per cert també apareix en aquest sumari del cas Fial, no pas pel que parlarem ara, sinó per altres qüestions.
Per sort.
Però bé, fiquem una línia imaginària i parlem d'aquest cap de setmana on van arrencar les jornades gastronòmiques de la Tonyina Roja amb èxit de participació en aquest primer contracte, en aquesta diada, amb més de 5.000 degustacions, unes 5.300 repartides, i on van ser-hi presents vostès, van estar con les manos en la massa, que dirien els castellans.
A més, que és el que hem de fer, no? Hem d'estar ajudant els treballadors, perquè va ser una jornada molt de molta feina, com tu has dit, va vindre molta gent, va coincidir un cap de setmana important, fa bon temps, i són reptes, no? L'any passat vam tindre el repte de dir, va, quan l'empresa Balfegó va decidir que no faria més aquestes jornades de la Tonyina Roja, vam ser una miqueta xulos i vam decidir, doncs va, anem-ho a fer, i no mos va sortir malament. Però aquest any jo pensem, i ho hem estat valorant, que ho han millorat moltíssim, no? A nivell d'organització interna, que la gent potser no ha vist, però que el que és l'organització nostra dels treballadors i dels regidors del govern que hem estat treballant aquests dies allí ajudant, i penso també que ho hem encertat en el lloc, no? Perquè, si sabeu, doncs, bueno, primer volíem fer en un lloc, no podíem fer el port perquè s'estan fent obres, va haver una primera opció que era del de l'Alguer, després vam decidir que podria ser allà a Pixavaques, però finalment, doncs, bueno, se mos va encendre una llum i vam dir, doncs, provem el Bon Repòs. I tota la gent, la veritat sigui dita, mos ha felicitat. Potser hi haurà algú que pensa que no és el lloc, però almenys a mi molta gent m'ha dit: és el lloc, és el lloc. Primera perquè, bueno, han tingut les carpes aquelles que mos han anat molt bé, la gent, pues, se podia sentar als bancs, al sol, a la sombra, a la gespa, els crios podien jugar mentre els pares podien estar menjant, han tingut concerts, han tingut, com t'has dit, 5.000 degustacions de tonyina, que déu-n'hi-do el que això ha representat. I, no ho sé, jo estic molt satisfeta per lo que representa tot això, no? I llavors dona això, dona una propaganda a nivell turístic de la cala que és molt important, és molt important. I bueno, l'any que ve, Déu dirà, ho millorarem.
Espero que tinguéssim
Sí,
l'oportunitat
això sí.
de millorar-ho.
Tindré bon
No, això,
temps, també.
jo aquí que voldria afegir, que a vegades vostè ha dit al començament, bueno, escolta, el resultat pressupostari aquí és el que és, ha sigut en positiu i tal. Ja sé que tot no és a la festa o a l'estalvi que pugui representar una festa de la tonyina com la que van fer, però sí que el fet de que els responsables polítics estiguen al damunt, els responsables polítics estiguen controlant, mirant i sapiguen en cada moment el que costa cada cosa, com s'ha d'organitzar i com podem ajudar, doncs ajuda que aquí, doncs, amb pocs diners, fem esta festa, i en totes les altres actuacions i decisions que es prenen, doncs, l'equip de govern, el fet de que estigui damunt de les coses, de que estigui controlant directament, fa que un gra d'aquí, un gra d'aquí, un gra d'aquí facin esta suma d'estos diners que el resultat pressupostari ens ha ficat damunt de la taula. Vull dir que al fi i al cap el que estem fent és el que s'hauria de fer o el que s'ha de fer per a tirar un poble endavant en la situació també agreujada que tenim. Vull dir que han fet el que teníem que fer, si ni més ni menys.
I que
Si hi ha altra gent que no ho fa o no ho feia, doncs allà en el seu comportament i allà en la seva consciència, és aquí on se demostra que gràcies a aquestes petites actuacions o grans actuacions, com he dit, poc a poc, arribes amb aquests resultats positius.
No, i estem oberts a suggeriments, eh? Vull dir, nosaltres ara vam decidir aquí dalt, però potser, malauradament, l'any que ve fer molt mestral i potser mos haurem de plantejar tornar-ho portar al costat de la mar. Però bueno, estem oberts a que la gent mos diga
Bé,
lo que pensa i
un
lo...
moviment d'emplaçaments que va ser també a
Sí,
contrarrellotge en les previsions del temps, que finalment el
exacte.
dissabte i diumenge totes les quatre gotes que van caure va respectar i el sol va
Sí.
lluir. En canvi, dilluns el vent va marcar la jornada i
Sí.
tot i això també va anar força, força bé la dia del Mas Plater,
Sí.
la
Però va
bicicleta.
fer massa vent, potser. Va anar gent, però hagués pogut anar més gent si no hagués sigut pues, pel mestral que sempre ens acompanya en este poble, però bueno, se van fer activitats, van haver premis i com una jornada que fa molts anys que es fa i se seguirà fent, no?
Els regidors vam treballar, però s'ha d'agrair a totes
Clar.
les persones que van treballar, les ganes i
Clar.
l'interès que van ficar, des del primer fins a l'últim. I aquí jo no vull dir gent de la brigada, gent de la cuina, gent de turisme, aquí es va arromangar tothom. Tothom va treballar, va ficar el seu granet d'arena, tothom va ficar les seues ganes i a tothom, des del Compromís per la Cala, els hi agraïm la seua feina.
Exacte.
I abans d'acabar, ens queden un parell de minuts, volem comentar novetats en l'àmbit de medi ambient. Un dels projectes importants que s'està tirant endavant aquest 2017 és la recuperació ambiental del Port Natural de l'Estany i sembla que aquest estiu podríem ja tindre la cosa pràcticament enllestida, si no enllestida, perquè ja s'han començat també els treballs a la
Sí.
zona marítima, que eren els pendents.
Sembla així, ho hem confirmat avui, que hem anat a mirar una mica com estava la situació. Sí que és cert que, com que han hagut una mica de friccions doncs, burocràtiques entre les administracions, costes de l'Estat i costes de la Generalitat, finalment això sembla que s'ha pogut desencallar i bueno, ens han dit que això tirarà endavant tant la part de terrestre que competa a la Generalitat de Catalunya com la part de marítima que competa a costes de l'Estat i així s'han estat fent les obres i han estat traient una part de l'espigó doncs, que estava formant part d'una casa privada. Ja han tancat una mica l'accés a que no puguen baixar lanxes en les seues en les seues en els seus remolcs allí a baixar doncs, a la mar. Han arrencat tota la que és la vegetació de les plantes que són invasores i bueno, la cosa va, jo crec que sí, ara podem treure tota la part esta de, inclús he vist avui també que havien retirat part del faro vell que estava baix al roquer, ja l'havien pujat dalt. Ja fa temps que ja fa dies que es va treure la caserna aquella d'allí dalt i bueno, jo crec que això ja es tira enllestit de cara a l'estiu. Si poden treure les barques que estan enfonsades i una mica recuperar la platja, si la platja va una mica més gran, la platja farà que se recuperi més platja i quedi menys camí a cordonar-ho tot i bueno, una vegada tret les barques i això ja està enllestit. una mica el que és la molleta, també.
D'alguna manera, almenys la gent que passi per aquest espai ja veurà diferències, ja veurà
canvis. I tant. Ja, avui, precisament, hi ha vingut algun veí, no?, a preguntar, què, aquí no sé què passa, no? I també, jo també avui parlava amb el tècnic de medi ambient que possiblement podem tenir alguna queixa, doncs, claro, queixa a nivell de que la gent que va gratuïtament allí a tirar la seva lanxa a l'aigua gratis, això no ho podrà fer, haurà d'anar, doncs, al Club Nàutic o als altres clubs nàutics que hi ha en aquest poble, que n'hi ha uns quants.
Per tant, doncs, evidentment, és un port natural i, per tant, també s'ha de cuidar. Exacte. I s'ha de mantenir les condicions naturals. Doncs amb aquest assumpte avui tanquem el nostre espai del Parlem-ne, amb Compromís per la Cala. Ens han acompanyat Antonio Espuny i Maria Marçal, regidors al ple de l'Ametlla de Mar. Regidors, gràcies i fins la propera edició.
Gràcies a vosaltres.
Bon dia, gràcies.
Nosaltres ens acomiadem, la setmana vinent hi seran amb nosaltres els regidors de Plataforma Calera. Mentrestant, gràcies per la seva confiança, que tinguin una molt bona setmana.